A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest mes de desembre. Per arrencar, doncs, aquest mes de desembre tinc el tàndem del món de l'automòbil, per dir-ho així. Víctor Iruela, tu ets el president de l'Associació de Tallers d'Andorra, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Bueno, el fred arriba, bateries que ja no aguanten
i altres...
Ja en parlarem. Marc Zorzano, tu t'ocupes de la web i de la revista Motor al Dia. Ets el director, benvingut.
Molt bones, gràcies.
Bueno, també molts consells a cara d'hivern, que passen els hiverns però tothom se'n descuida, eh? Això és cíclic, no? Per dir-ho així.
Sí, sí, és així. Ja estem aquí.
Sí, i amb deures de més que... Ja, també en parlem, tinc unes quantes línies per vosaltres. Bé, com deia i arrencava Víctor, bé, fred, la bateria que dura el que dura del vehicle.
Sí.
Promig de vida, 4 anys, 5 anys, més o menys?
És el que estem avui per avui, sí, sí. Ja no hi ha bateries de 8 anys, 10, que duraven, ara ja pues, duren menys.
Obsolescència programada, per dir-ho així.
Sí, sí, tal qual. Sembla que tinguin un rellotge intern, no? Tic, tic, tic.
Sí, i quan arriba el fred, evidentment, doncs, pels vehicles que dormen fora, evidentment és quan costa arrencar.
Clar, els canvis de temperatura no els hi agrada. No els hi agrada.
Algun truco per als que ens escolten? Dius, abans de detectar-ho i quedar-te tirat al dematí abans d'anar a la feina, o no n'hi ha?
Sí que n'hi ha. Aquest típic de l'arrastre que sembla que no arrenca i acaba arrencant, pues aquest ja és el primer símptoma que tenim, que la cosa no funciona bé. Hi ha algo que no funciona bé. Ja sabem que en 2-3 dies algo passa.
Adéu. Per als més tècnics o els que estan una miqueta més equipats, si tens un voltmetre, o sigui, un aparato que et mesura el voltatge, pot ser també una...
Sí, sí? I tant. Bateries que estan per sota o molt a prop de 12 volts, aquí ja comencem a notar alguna cosa rara. I si està per sota de 12, pues ja algo molt raro està passant.
Adéu i molt bones, no?
Sí, tal qual.
Sí, això són coses que més d'una vegada, més d'un veí o cadascú li ha tingut d'arribar que al dematí, nyaca i adéu.
Això amb els scooters passa molt. Amb els scooters, que a més tenen per valor afegit les bateries superamagades, i vas durant tot l'estiu bé i arriba aquesta època que vas arrencar, o a la que et despistes, pares un moment a parlar, tens les llums, ja no arrenca. És tremendo amb els scooters, amb els maxi scooters, inclús amb els bons.
I amb els bons, a més, dius una cosa, Marc, que el del cavallet per arrencar-lo ja no hi és. O sigui, que aquest dius, no, és que se m'acaba la bateria i no passa res, tinc el pedal d'arrenque, no?, per dir-ho així.
No, exacte. A més, això que dius tu, no hi ha el pedal de... Jo ara vaig amb una elèctrica, amb un scooter petit d'elèctric, i vaig més content que un ginjo. I això que m'ho vaig quedar per necessitat 2 dies, i hosti, tu el bé que va.
Del que dius de la part elèctrica, ho comentava abans d'entrar a l'antena, una lacra que està passant en països, diguem, veïns del nord, i no dubto que potser al sud també, són ara el robatori de les bateries dels cotxes híbrids. O sigui que,
sí.
Increïble. O sigui, jo quan vaig veure el reportatge del dia em vaig quedar a quadros. O sigui, trencar el vidre, desmuntar seients i t'ho treuen tot, eh?
Sí, està... Bueno, suposo que deu ser una manera econòmica també de robatori i després tindre una quantitat de diners extraordinaris, no? Això ja ens va passar en l'època dels catalítics i ara doncs, ens vindrà en l'època dels elèctrics. D'alguna manera, els cacos, diguem-ho així, pues, s'assabenten i això deu tindre una quantitat de diners enorme, perquè si ho estan fent...
Home, si la penya es fot a fotre el coure de les vies, dels trens, que això és tota una odissea, m'imagino fer-ho, no faran això, saps? De llestos està ple.
Sí, hi havia en xarxes socials l'altre dia algú que deia senyors lladres, en un radar de velocitat hi ha tants quilos de coure, o sigui, teniu en compte, no? O sigui, que, per dir, escolta, traieu-los. Sí. O sigui que...
Exacte, deixeu els trens i foteu-vos els... Mira, això seria un Robin Hood. Quasi més que un lladre serien Robin Hoods.
Sí, són facetes que et dius, mira, ja... Qui veu on fer negoci, entre cometes, il·legalment, ja troba el lloc, no?
No, està. Aquí hi ha uns quants radars, és la qüestió de pensar-s'ho.
Bueno, a Espanya hi ha més, i França, França no en falta, tampoc.
Tampoc.
Déu-n'hi-do. Bé, el que parlàvem d'això d'aquest robatori de bateries, que el problema després és el cost, tornar-la a posar...
I el desperfecte que fan per poder-la treure. Sí, no, no crec que vagin amb cuidado de desconnectar, tal, no, no, deuen anar a tot trapo. Sí, quan menys estigui dintre el vehicle, millor, i tot el que pugui treure, pues, encara millor. No sé, és una manera també de que la gent fa pasta, no? Però a canvi d'uns altres
persones. En qualsevol cas, no és un mercat com molt negre? Vull dir, no hi ha un mercat de bateries, que tu, un lloc de ven amb bateries. És a dir, això deu quedar registrat. Què fan amb aquestes bateries? Botigues no. Que venguin bateries no n'hi ha.
No, però la deuen la desglossar. La deuen desglossar.
Ah, vale, no és la bateria la
deuen,
en si.
Clar, no deuen vendre... Escolta, què falta? La teva bateria que te l'han robat, jo en tinc una. Clar. No, no, no crec que sigui...
No la compres a Wallapop, no?
No, no crec que sigui aquest sistema, saps?
Vale, vale.
Jo crec que la deuen desfer i llavors les parts internes les deuen vendre com a mòduls o etc.
Però tenen una indústria, perquè desfer una bateria no és fàcil.
No, no, no.
Vull dir, ha de ser gent que sap el que toca.
Suposem que sí, suposem. A mi algun dia algun caco es quedarà allà enganxat i el trobaran. Que si es queda enganxat allà, eh?
Sí, allà ja, quedes en plan barbacoa,
sí,
no? Per
sí,
dir
ja està, sí, sí.
Sí, perquè algú
tindrà, tindrà la seva sentència.
Mm. Del que dius és que cert que, malauradament, el món avança, no certes vegades en la millor direcció, però clar, noves tecnologies, noves oportunitats de furt, nous mercats, diguem, també...
negres.
Negres, a partir d'aquí, l'Europa és molt gran, un vehicle robat, per dir alguna cosa, a Barcelona, a Perpinyà, a Tolosa, on sigui, dels dos països veïns, el trobes a trossos en un altre lloc.
Bueno, s'ha de dir que hi ha una red interna a través de, segurament, si no recordo malament, és Interpol, que amb els cotxes que es roben i roben les peces i tenen les seves unitats de mando, queden unes identificacions importants que quan tu, per exemple, vas a comprar una peça de segona mà, o sigui, una centraleta, un servodirecció electrònic, ja a l'hora de codificar salten les alarmes, eh? I als països veïns els hi posa la policia, la Guàrdia Civil, i els hi munta un cacau important, eh?
Jo em recordo fa uns quants anys que al David Beckham li van robar un BMW i el va comprar, em sembla que era un polític d'un país de l'ex-Europa de l'Est, per dir-ho així, sense saber de res. O sigui que, clar, hi ha un mercat, malauradament, de furt, maquillatge... Sí, sí. I rebenta.
Important.
Ja. I el mercat és molt gran, com acabes de dir, tu van a parar als països de l'est, és a dir, fins a quin punt rastregen tant una cosa, saps?
No, no, però és que la base de dades que n'hi ha a nivell europeu és molt, molt important, eh? Molt important, eh? És molt... Nosaltres, per exemple, com a tècnics, que som capaços d'identificar, restaurar caixes electròniques... ficar-les en blanc, tornar-les a codificar i tot, no és tan fàcil per nosaltres. O sigui, tenim a darrere uns instruments policials, si li vols dir així, on tu agafes una centraleta d'aquestes, ha estat robada i tu tens un problema. O sigui, com no tinguis una identificació d'on te ve, d'on te l'has comprat, tu tens un problema. O sigui, al principi causant de delicte ets tu, com a mecànic o com a tècnic. Després defensa't,
sí,
amb factures.
Correcte. I a part d'això, després és avaries o altres coses d'aquest mercat, diguem, paral·lel, per dir-ho així, de peça, diguem, que es torna a ficar dintre un circuit legal, també, doncs, se t'acusa de rebenta també de peces robades, també.
Sí, sí, no. I que jo ho trobo bé, eh? Que jo ho trobo perfecte. Perquè una cosa és revendre vehicles que han tingut un accident, o per el motiu que sigui, una altra cosa és vendre peces de vehicles que han estat robats amb una altra persona. Això ho hem de tindre molt en compte. I els tècnics que intentem fer bé les coses ho tenim molt clar, molt clar.
Del que dius, és cert que a Europa per al reciclatge s'ha intentat doncs, obrir un mercat de peces reciclables, utilitzables per planxistes i també per tallers mecànics, perquè evidentment hi ha un viver o un banc d'òrgans, per dir-ho així, important per a Europa, que també és una part de sostenibilitat. Ara, és dintre que potser aquesta marge de mercat ocult i mercat legal passant per, diguem, desballestadors, que hi ha aquesta part d'incògnita que alguns hi fiquen.
Ah, el problema és que quan, per exemple, nosaltres comprem una centraleta o comprem, per exemple, una servodirecció que ja venen electròniques o qualsevol cosa que estigui codificada per el número de xassis del vehicle, no sapiguem nosaltres d'on te ve aquest origen d'aquesta peça. Llavors, tu compres amb una persona que et diu jo en tinc una, tu et fies de lo que té. Llavors, quan tu la vas a muntar és quan salten les alarmes. Per què? Perquè aquesta peça, abans de tu clonar-la, té un còdic de xassís, és el seu, diguéssim, nom. I clar, quan tu estàs, les nostres màquines estan tot el rato enganxades amb un núvol, internet, etc. Quan tu vols fer aquest tipus de codificacions és quan salten les alarmes, aquí és quan tens el problema. Hi ha molta gent que, o empreses d'aquestes que avui en dia, si no saben bé d'on te ve la peça, no clonen res, es neguen.
Sí, està la guait, per dir-ho així. Anem a una part més alegre. Bé, matriculacions de vehicles s'enfilen de nous. El mercat de segona mà també està molt a l'alça. Tu, Marc, per la part diguem que toques del sector doncs, de la comunicació i de la revista, es nota mesos com ara desembre doncs, més fluctuació també de transaccions o d'accions. Cert que la lletra S també potser influeix, no?
Per què?
És que a vegades molta gent diu, em canvio el cotxe, però vull, s'està acabant la lletra R, per dir així, vull una S. O sigui que hi ha gent que té aquest puntet de capritxo, per dir així.
Sí, potser sí, perquè vulguis que no, en els darrers anys que les vendes han anat potser més ralentitzades que en de lo normal, doncs les lletres sembla que com si duressin massa. Llavors ja tens primer el xip de voler-la canviar i després també, no, és que si espero l'S, al moment de vendre'l, doncs no, vull que no hi haurà una diferència. Respecte a les ventes, jo pel que he vist quan vaig de visita a tots els clients, tothom està ni content ni descontent, es van treballant, estan satisfets. Si no parlen massa vol dir que està tot bé. I tinc entès que és tant en vehicle nou com en vehicle d'ocasió, és a dir, que bé, tot correcte.
Sí, això del vehicle d'ocasió és cert que potser en la part, diguem, de la repercussió de l'habitatge, per la gent que no ho sap, és cert que el vehicle és la segon font de despeses d'un nucli familiar,
sí.
Per dir-ho així. Clar, el cost de l'habitatge, més aquí a Andorra, també en països veïns, que està a l'alça, el mercat automòbil s'està envellint. Doncs també hi ha potser una repercussió de més transaccions sempre en segona mà que no pas en nou.
Sí, això està clar. Això està clar.
Ara, aquest volum de transacció també envelleix el parc, també.
Bueno, indirectament, sí.
I en repercussió us fa treballar més a vosaltres també.
El Víctor mira com somriu, mira quina grava. Sí, està tot content.
No, content no, però és la veritat. Si nosaltres un cotxe d'ocasió sempre el tenim està dintre del moviment del taller. Un cotxe nou hem d'esperar uns anys perquè estigui dintre del nostre moviment. Al final és això. Clar, no és content ni no content, sinó és una manera de que el taller també funciona, que es vagi valorant aquest mercat.
Està clar. El que sí que està una mica més ralentitzat, i ho dic perquè a més han sortit fa, en aquests mesos, opcions de cotxe elèctric xula, i és... Que, aviam, que és inevitable, però sí que he vist que hi ha molta gent que ha volgut anar a veure cotxes nous de nova factura elèctrics, però que com no hi ha pla engega han d'esperar, hòstia, tornaré al març o a l'abril. Quan...
I s'ha de dir que el seu cost és un cost molt menys elevat.
I això sí que ho he sentit, i a més, ja que m'ho has preguntat, és potser la nota discordant que més he sentit, hi ha diferents punts. Hòstia, ens ha sortit aquest cotxe elèctric, que és una xulada, però la gent ens ha vingut a veure'l, però com no hi ha el pla engega, no, amb això no vull alegar res, però és veritat que aquests impassos que tenim durant uns mesos que no hi ha pla engega, aquest cotxe es paralitza completament.
Clar, del que dius, Marc, ho tenia aquí, en els temes per tocar amb vosaltres. Clar, 750.000 euros, unes 130 sol·licituds, forçadament, hi ha llindars, evidentment, hi ha topalls, per dir-ho així, però clar, forçament hi ha molta gent que es pot quedar fora. A partir d'aquí, clar, forçament, tot el que dius, aquesta activitat, molts concessionaris són multimarques, per sort, perquè evidentment si només tens que veure d'aquesta marca, ja saps que fas l'agost, per dir-ho de manera, i després vaques magres durant un temps.
Clar, hi ha marques, perquè em vingui al cap, per exemple, a Kia, aposta pràcticament amb la totalitat de la gamma elèctrica. Llavors, són cases que, hosti, parles amb el concessionari, diuen que a Andorra, que tinc el pla engega, i està acotat a uns mesos, i la meva gamma, ara tota la gamma EV és elèctrica, i és pràcticament la totalitat de la col·lecció de cotxes. Doncs, quan s'acaba el pla engega, se li congela, entre cometes, se li congela la possibilitat de vendre, perquè el client va, hòstia, aquest cotxe, bueno, tornaré ara quan arrenqui el pla engega. I clar, el concessionari està obert. I són uns mesos, pocs, però són uns mesos en els que es queden parats. I això, vulguis que no, perquè a més a la vista està de les novetats que estan sortint, el cotxe elèctric va agafant embranzida, i això és així. I cada cop hi ha més cotxes. I en el nostre cas, que el pla engega està limitat a uns mesos, doncs provoca un problema, realment. I mira que el govern ho fa cada cop millor, eh? Perquè van haver-hi uns anys potser que hi havia una mica de descontrol, i ara ho tenen molt ben acotat, es reparteix molt bé, però clar, no dona per tot l'any.
No, està clar que no dona per tot l'any, i després també amb l'amplitud i l'embranzida que està agafant, cada vegada més usuaris també, això requereix infraestructures també cada vegada més equipades.
Aquest és el mal que tenim, nosaltres i tots. I aquí no s'està evolucionant massa encara.
I estem parlant d'intern. Si afegim el flux que podem tenir de caps de setmana o, diguem, èpoques més turístiques,
no.
El multipliem per equis.
Sí. I això, vulguis que no, mira, ho dius molt bé, perquè pot arribar a afectar inclús el turisme. Perquè si tu tens un cotxe elèctric de molta qualitat, vols venir a Andorra i ja saps que arribaràs i tindràs problemes per recarregar, és un punt negatiu de desplaçar-te, d'escollir Andorra com a punt de destí. Dius, hòstia, què farem? És a dir, que realment lo de la infraestructura és una cosa que ens hem de posar les piles tots, eh? Vull dir, no Andorra només, però clar, parlant d'Andorra, els primers.
Sí, parlant de piles, no només la pila que hi ha al cotxe, per dir-ho així, o pila de combustible, que hi ha pocs encara, o bateries, perquè no són piles, perquè molta gent diu, no, tinc un cotxe, Alec, no, tens un cotxe a piles, que no és la Duracell que vas canviant. Ara, a nivell de turisme, el ministre ha dit que volíem orientar-nos cap a un turisme de més valor afegit i tal, clar, aquesta persona, com dius molt bé tu, pot tenir un vehicle d'aquestes característiques o prestacions.
Claro. I aquesta gent abans de venir, sigui aquí o sigui on sigui, a través dels nous sistemes que tenen els cotxes, veuen la programació de la ruta, on podran carregar, però també miren a destí. Aviam, hosti, anem a tal hotel, allà hi ha punts de càrrega, perquè si fem això, fem l'altre, on carrega... I tot això ho veuen abans de venir. Si el país no té una infraestructura molt solvent, pot, no diré que cancel·lin les ganes del fet de venir, però pot ser un punt negatiu.
I dius, molt bé, hotels, sé que hi ha hotels aquí al Principat que estan equipats a punts de càrrega.
La majoria.
La majoria. Ara, n'hi ha prous? Perquè això també és una altra cosa, perquè sí, tinc un punt de càrrega, dos o tres o quatre, molt bé, ara tens 10 clients que venen amb un elèctric, dius, és que només hi ha 4 punts de recàrrega.
Sí.
O sigui, també, diguem, per l'hoteler o per l'empresa hotelera, també és una evolució que té que tenir i uns costos afegits.
Evidentment, és que igual que és negatiu que no tingui, l'hoteler que ho prevegui serà pot destacar precisament, pot ser un punt a favor d'un hotel, de dir, tinc punts de càrrega. Hosti, doncs anem a aquest perquè, mira, aquí realment tenim punts ràpids i n'hi ha 3. En lloc d'aquest altre que té un punt normal de càrrega i en té un. És a dir, que pot ser un valor afegit per aquest tipus de client que té aquest tipus de vehicle.
Tu per la revista i per la web, que doncs estàs amb la comunicació, sobretot de tallers i concessionaris o compraventes, hi ha potser també una línia de diàleg amb un sector, diguem, de comerç o hostaleria a nivell de comunicació del món del motor per ajuntar justament aquests serveis oferts per als hotels amb el món del motor, perquè és una cosa, com dius tu, la gent ho té que mirar.
Sí, hi ha algunes webs que ja, de fet, estan barregen una mica el fet dels packs de turisme i de viatge amb això, amb el tema de les estacions de càrrega i la qualitat. I de fet, ara hi ha cotxes amb uns sistemes boníssims que et donen un perfil perfecte. Inclús, fins fa poc, hi havia el problema de que tu trobaves una estació de càrrega, arribaves i potser no estava operativa, o estava espatllat o estava saturada. Ara hi ha noves generacions de cotxes amb programes que donen inclús l'estat, és a dir, aquí hi ha aquests punts de càrrega, però n'hi ha 2 despatllats, o hi ha una sobrecàrrega de cotxes, és a dir, cada cop evoluciona més. I no sé si s'ha treballat molt amb aquest tema, però és un tema interessant i que és una font de servei.
Del que dius em fa pensar potser en pel·lícules del futur on tens aquesta, i s'està parlant, entre constructors, aquesta interconnectivitat entre vehicles que s'intercanvin informació, sí, per tenir-la. O sigui, estem potser a l'aurora d'aquest pas 2, per dir-ho així, d'intercanvi d'informació.
Sí, la interconnectivitat ja existeix ara. Molts dels sistemes ADAS es basen una mica en això, en la localització dels altres cotxes per preveure una col·lisió frontal, una col·lisió lateral. És a dir, que ja hi ha una mica la connexió. Falta ampliar-la i, per tant, no té que ser gaire feixuc de fer.
No, ara això a nivell de taller, reparació i altres coses, dius, tant per concessionaris com per tallers independents, cada vegada és un cost més alt, més bèstia, més formació, més eines...
Més complicat.
I que els fabricants us autoritzin a entrar-hi també. Això és una altra cosa, potser,
bueno,
també.
Aquí hi ha un tema de normatives i hi ha un tema de treure'ts uns estudis i de treure't uns certificats i no, és molt, molt, molt complicat. Estem avançant, ja ho hem parlat alguna vegada, que estem avançant a una velocitat descomunal, però descomunal. O sigui, ja no estem parlant de que de la manera de carregar, com carregar, tot això ja ha evolucionat de fa uns anys fins a data d'avui, ha evolucionat, és estratosfèric el que ha evolucionat. O sigui, abans un vehicle, tu compraves un vehicle i tenia 4 cables per connectar, i avui en dia ja amb un cable o dos ja t'ho solucionen, un de carga normal, un de carga ràpida, i adiós, muy buenas. I el que és a nivell del sector del taller, bueno, es complica com tot. Una altra cosa és qui es vulgui pujar dintre d'aquest tren o no.
És que comença a haver-hi volum, però tampoc n'hi ha tant encara, no?
No.
Com per destinar tants metres, perquè a més recordo que ho he parlat amb tu a vegades. Que destinar una part d'un taller per un tema elèctric requereix moltíssims metres, que moltes hores estaran parats.
Clar, de seguretat, requereix tindre uns professionals que tinguin unes certificacions importants, a uns nivells, un C3, per exemple, i d'alta tensió. Es complica molt, Marc, molt.
Sí,
molt.
Sí.
O sigui, no és tan fàcil com sembla. O sigui,
bueno, bàsicament perquè tampoc hi ha el volum de cotxes per dir, bueno, destino aquests metres perquè cada dia tindré un cotxe. Encara no n'hi ha prou.
No, i aquí formes. Aquí agafes del teu equip i fas una formació íntegra d'un cotxe elèctric, d'alta tensió, de tot. Si encara no està evolucionat o encara no t'arriben al taller per poder fer aquestes evolucions. No és tan fàcil. Després, quan tu vols canviar una bateria, has de demanar permís, t'han d'autoritzar, la casa oficial, hi ha moltes cases oficials que veuen un punt de negoci molt important i no et deixen fer ells el canvi de bateria. Aquí és una cosa complicada. No és fàcil.
Hi ha potser una part del que dius tu, Víctor, que de moment està molt capat, per dir-ho de manera, i quan es tingui d'obrir, per el que vol Europa de liberalització, de mercat, de competència i tal, potser serà, diguem, una obertura massa bèstia i es farà qualsevol cosa i malament, també.
No, vindrà com tot bé de cop i tothom donant, pues, bandes cap a la dreta, cap a l'esquerra, ningú sabrà on te toca, el que toca no tindrà o les eines necessàries o els coneixements, i ja estem una altra vegada amb el caos de sempre.
Que no sé si hi ha hagut persones aquí a Andorra que han estat afectades, però hi ha hagut casos i s'està investigant alguns constructors, cotxes que fan, doncs, frenada d'emergència sobtada sense cap raó, que han provocat accidents a França i també tinc constància a Espanya. Dius, clar, això és un parametratge de sensors, càmeres i altres coses, clar, amb un risc afegit de tecnologia per una certa seguretat que a l'enversa es gira perquè, doncs, pot tenir una deficiència o una mala interpretació.
Exacte. No, a veure, estem entrant dintre d'un món tecnològic que un sensor, un radar, qualsevol cosa pot fallar. En el moment aquest que falli, que és que pot estar aquest fallo, en el moment que falli això pot tindre una conseqüència molt important, com per exemple hi ha una d'aquestes col·lisions que el cotxe de cop i volta anaves tranquil a 110-120 i ha fotut una frenada enmig de l'autopista sense to ni so. Primer, el susto que hi hagués endut la persona que està conduint el vehicle ja és molt grossa, però si a sobre ven gent per darrere i fan uns impactes, pues apagar i vamonos. Tot això es millorarà. Tot això ja, jo, hi ha les tecnologies aquestes i tot això sabrà el que s'ha passat. I
també passa amb els cotxes tradicionals de combustió, i que hi ha moltes peces mecàniques que provoquen accidents. És a dir, jo crec que amb això s'ha de ser flexible.
Amb molts és de combustió, també, que passa.
Sí, el que dic, té moltes més peces i té molt més components que un cotxe elèctric. Igual que quan un cotxe elèctric s'ha incendiat en un garatge, que sí que és cert que s'han enganxat, però un de quants? I quants cotxes de combustió també s'han incendiat?
Ja.
El que passa és que tenim potser la vista posada amb el nou, amb el tema aquest, i s'ha de ser una mica més neutre i més equànim i més just.
I també la proporció que dius tu, Marc, no és la mateixa entre la part de parc mòbil que hi ha, que sigui doncs 100% elèctric o híbrid enxufable o de combustió. Forçament els de combustió i els híbrids enxufables són molt més amplis, diguem, en volum de mercat que no pas el 100% elèctric.
Evidentment.
El que sí, el que deia, aquestes frenades, diguem, d'emergència i imprevistes, són molts cotxes de combustió o híbrids que elèctrics que no tinc constància que passi, no? Aleshores, clar, dius, el ventall de sistemes de seguretat ha tingut una evolució també molt bèstia en els últims anys, també.
Ah, és el problema, és que tot avança, estem avançant a una velocitat descomunal, estem anant sense frenos, i el problema de tot això és que s'estan posant màquines a la via pública que sí que estan provades, que sí que funcionen, però que també tenen els seus problemes. I són problemes molt importants. Si no és, que ara mateix tot funciona molt bé i que hi ha casos puntuals i que estan segurament bastant registrats aquests casos i donant-li ja la solució que pertoca. Si no, en recordeu-vos d'una marca, no sé si fa molts anys, no direm la marca, estem parlant de l'any 2000-2001, hi havia un vehicle que tenia un problema al sistema d'estabilitat i a la que li feies dos ventallades dreta-esquerra de volant, el cotxe volcava. Es van tindre que retirar molts del mercat i solucionar el problema. Es va solucionar, cap problema. Amb el cotxe elèctric passarà el mateix. El que passa que el cotxe elèctric, jo crec que ara mateix, i donant un punt negatiu, és una cosa que s'ha tirat al mercat i que et vaig explicar que sí que es foten foc als pàrquings i el problema és com s'atura aquest foc.
Això sí, això és un altre tema.
Sí, és un punt negatiu. Sí. No fa una explosió i s'acaba el problema, no, fa una deflagració i aquí a veure qui la paga i tot el que es pot endur per davant. Sí, hi ha coses molt positives, però també hi ha coses negatives del cotxe elèctric i s'ha d'obrir els ulls, no tot és maco i de color de rosa, hi ha cosa negra també.
Color verd.
Negre, sisplau.
O blau, com és el logo d'alguns fabricants, per assenyalar que és elèctric o híbrid. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Marc Zorzano i el Víctor Iruela amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
De nosaltres, els joves, es diuen moltes coses. Però mentre la gent diu, nosaltres fem.
Per fi som socis. He trobat un pis.
Començo a invertir.
Ara condueixo jo.
Arriba Joves Creant. Per a tots els joves que saben que les oportunitats no s'esperen, es creen. Descobreix el nou pack jove gratuït que inclou compte, banca online i targeta carnet jove. Ah, i molts més avantatges en préstecs, inversió i assegurances. Més info a jovescreant.ad. Joves Creant. Perquè les oportunitats no s'esperen, es creen.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Víctor Iruela i el Marc Zorzano. Bé, una cosa que tenim als vehicles, obligatòria, els triangles de sinalització en cas d'avaria. A Espanya demana el pirulo taronja, però els vehicles estrangers seran exempts. Nosaltres, com a andorrans, estem exempts. Ara, no és de més tenir un element més de seguretat dintre del cotxe, no? Potser?
Bueno, sí. Sí i no. Depèn. Nosaltres hem fet alguna prova i l'altre dia, per exemple, pujàvem amb la meva dona de Barcelona i ens va passar un cas per la carretera. Pujàvem de nit, pujàvem rapidets, normal, arribem a una curva tancada a dreta, un cotxe aturat allà, el pirulo no es va veure. La gran sort és que vam veure els quatre intermitents. però de nit a fosc, és una curva tancada a dretes, que arribes normalet i et trobes un vehicle allà, quan abans tenies 150 metres abans un triangle i ara, fins a que no arribes allà, no te'l trobes, i he de dir que estava el pirulillo, la V16 posada sobre el sostre. Llavors, funcionen? Sí, però s'ha d'animar la cosa. O sigui, no només és posar una llum al sostre, sinó s'ha de tindre unes altres aplicacions on t'avisen uns metres o uns quilòmetres abans de que hi ha un problema en aquella curva.
No, ara ja estan parlant de fer una nova generació de flash, més flash, que realment tipus sirena de policia, perquè aviam, al principi està molt bé, la idea està perfecta, perquè del que es tracta és d'evitar que la gent camini per deixar els triangles, perquè això estadísticament, i és una xifra real, ha provocat molts accidents, normalment mortals. Aleshores, evitar tenir que caminar uns quants metres endavant i enrere per deixar el triangle, si pots evitar-ho, és a dir, al principi està molt bé. El que potser és que sí que cal perfeccionar el tema i potser s'han precipitat. A mi, curiosament, nosaltres vam fer un article al blog de notícies, i és d'aquelles coses que veus a vegades, que fas una cosa que tu creus que és interessant i té una repercussió relativa, i fas un altre article que penses que, bueno, ni fu ni fa, però el fem, i es desborda. I en aquest cas vam fer un article sobre les V16, i es va disparar, sobretot a nivell de gent d'Espanya, opinant al blog, es va crear un diàleg, un fil de conversa, tothom considerant-ho, bueno, que és la gran estafa, que aquí un s'alimenta i aquí qui posa la mà... Bueno, es va liar una matraca important. I sí que d'ahir vaig treure jo conclusions que m'han portat a dir això, de que s'ha d'evolucionar, perquè sí que dius, en plena llum del dia, a la platja, a les 12 del migdia, amb sol, com veus aquesta llum? És a dir, no la veus. És a dir, potser s'ha de buscar un mix entre el triangle, és a dir, s'ha de solventar que la gent camini? Sí. Ho és la llum actual? Potser no. Però que la idea està bé, és a dir, a veure si ho acaben de... no sé jo com, però...
Bueno, jo crec que...
s'ha de buscar una forma.
Jo crec que el control al final el tindran amb unes aplicacions. El problema ve amb un altre pas. Sí, tu pots tindre una aplicació on té la DGT... et digui, vostè vol circular per les vies espanyoles, ha de baixar amb aquesta aplicació. El problema és el control, després que hi haurà de tot això amb aquesta aplicació. Sí, aquí és on té la línia, que alguna vegada tu i jo, Marc, hem discutit això, la línia aquesta de la privatització, de per què m'he de baixar jo aquesta aplicació, que serà al final així, tal qual, una aplicació on té tipus unes altres aplicacions que hi ha, que tu vas i et diuen, d'aquí 300 metres té un cotxe aturat a la voravia de la dreta.
Wave, per exemple, que és molt coneguda, ho fa.
Ho fa.
I les varises estan connectades actualment ja això amb això, és a dir,
vale,
rebràs aquest missatge. El problema és que no tothom té aquesta aplicació.
El tema està, a part de l'aplicació, el tema està si Espanya ha sigut la prova pilot, que teòricament, segons estem entesos, és la prova pilot, perquè això
salti a més països,
salti a nivell europeu. Si fa dos anys que estem amb aquest tema, que ara és l'obligació, fa dos anys, jo el que no veig és que durant dos anys no s'hagi fet més proves a nivell estatal espanyol perquè això estigui evolucionant.
Sí, amb això estic totalment d'acord. La DGT tindria que haver tingut una mica de control amb aquest tema, perquè aviam, el que acabo de dir, en ple dia, en un dia de sol, això no es veu. O en segons quin canvi de rasant, com és que no ho han provat? Com és que no ho han previst? Si és una cosa tan important. Potser hem tornat a córrer massa.
Jo us poso dos exemples més que m'han vingut al cap. Busquem els vehicles cada dia, més tecnologia, més seguretat, més pes... Es busca treure i alleugerar el vehicle com es pugui. Alguns ja porten capós que són materials compòsits o sostres o tal. Perfecte. Tu tens un vehicle que el sostre, per exemple, és de carboni, per dir-ho així, o és de vidre. Com l'enganxes?
Un cabrio de lona.
Bueno, com l'enganxes?
Ara venen amb un bracet que el tens com a extra, que és una ventosa, que la pots enganxar al vidre i llavors s'aguanta dalt. Però entens, és clar, fer panys...
El que té una autocaravana, per dir-ho així.
Exacte, com ho fica a dalt.
Com ho fiques a dalt. O el que té una furgoneta alta, com ho fiques a dalt. Ja. Sí. És un cúmul de coses que et dius a la pràctica, que et dius que tampoc estem traient coses d'un context super extraordinari.
No,
dius,
al contrari.
Ostres, un repartidor que té una furgoneta, que té una avaria, com l'enganxo allà dalt?
No, és inviable. Sí, i per això arriba després la gent que pensa malament de tot això. clar, tu veus el sistema, que pot ser un sistema que sigui prometedor, però després veus que durant 2 anys no hi ha hagut una estabilització o un fonament important per poder treure aquest producte al mercat a l'1 de gener del 2026. Llavors, què fa la gent? La gent el que fa al final és malpensar.
Sí, sí, és que
és malpensar, és que el producte és bo. Sí,
la història... problema hi és i la solució s'ha d'aplicar, però el producte final no està prou provat.
I han tingut 2 anys.
Sí, sí,
2 anys. Jo crec que al final són molt de temps perquè gent no hagi tret un producte, ja no dic perfecte, però no a tirites. És que anem a tirites. És que ara estem parlant d'una ventosa o d'un braç o el que ha dit l'Enric, de i si el meu cotxe no té sostre, què faig?
No, o el senyor d'autocaravana, com fa per muntar-se?
O ja no una autocaravana, ficar un tràiler. Com ho fem? Llavors, sí que està el producte, sembla bo, però jo crec que al final, i deixant que mal pensi, és un tema de com poder localitzar la gent. Sí, entens? I per això, per localitzar, ja tinc el meu telèfon, no fa falta tindre un pirulo que m'obliguen, que segurament que la multa no és petita, si et paren i no el tens.
El que dius tu, Víctor, és que, a més, alguns vehicles moderns tens un botó d'emergència en cas d'haver-hi un accident per avisar, sí, també. Sí. O sigui, tens doble ús, per dir, o triple, dius, tinc el telèfon, si estic bé i puc trucar, i puc avisar el 112. Tinc un botó al vehicle per dir que he tingut una avaria o un accident, i a més tinc el pirulo, dius.
Clar. El tema, lo del botó de l'SOS dels vehicles, són vehicles que sí que fa temps que ja funcionen, fa anys que funcionen, a mi 2017, 2018, però són vehicles que ja tenen cert valor econòmic. No direm marques, però marques petitetes no tenen aquest SOS. Llavors, sí que és veritat que no està tothom equipat, o cotxes antics no estan equipats amb aquest sistema, però que seria un bon sistema, també. O sigui, aquest sistema, i funciona, però és un sistema que és un localitzador i és una trucada directament al número internacional, al 112, emergències, i ràpidament et contesten.
Ara, del que dius, suposant, haver-hi un accident, la persona està bé, truca al 112, apreta el botó SOS i posa la V16. Les tres trucades van al mateix lloc?
Hòstia, això clar. No ho sé. Això no,
sé per, no, perquè l'V16 va directament a tràfic, a la DGT. Aquest va directament a la DGT, que per això tenen la eSIM. L'SOS, teòricament, és una trucada o una interconnexió del 112. I al teu mòbil, bueno, al teu mòbil trucaràs a qui pertoqui. O 112, o l'asseguradora, o on te toqui.
Clar, aquí hi ha una sinergia a tenir entre els serveis, també, perquè si no estàs sol·licitant diferents coses per la mateixa problemàtica, i potser traient recursos també d'un altre cantó que siguin potser importants o vitals quan no, duplica servei, per dir d'una manera.
O tindre cada botó per una conseqüència.
Bueno, aquí bàsicament veus, potser és un altre fil que s'hauria de llimar bé, és a dir, s'hauria de donar instruccions a la gent de dir, bueno, si treus la vellisa V16 no truquis, saps? O si truques, fica la vellisa perquè hi hagi l'efecte de llum, però no toquis el botó de... És a dir, veus, són coses que caldria perfilar i educar i explicar com, clar, han d'anar.
O el botó SOS famós, és un botó on té... Jo no puc fer res, estic tancat al cotxe, he tingut un accident serio, i a partir d'aquí l'únic que em dona, si puc, no és treure, anar a buscar la valisa que la tinc a la seient del copilot, que si he tingut un accident vés a saber on he anat a parar la valisa, sinó el més a prop que tinc és el botó de l'SOS. No sé, jo crec que encara no ho tenim perfilat.
La valisa, més aviat, més que per un accident compromès, és per un... tema d'avaria,
que l'avaria, sí.
És bàsicament, és que sí. Són coses diferents.
Sí.
És a dir, quan el cotxe es queda enmig de la calçada i és una mica perillós per als altres cotxes, és una manera de,
un
primer, marcar on estàs, sí, i després està. Que pugui venir a grua ràpid a treure't d'allà.
Bueno, ja,
bàsicament,
això, això és un altre...
En cas d'accident, em sembla, és diferent. L'SOS és per un accident seriós, la valisa és un indicador de localització i transport, i el telèfon és per tot.
Bueno, encara que, diguem aquí, Andorra Vehicles andorrans no estan obligats, no és de més tenir-ho,
no.
És un plus, per dir-ho
sí. així. De fet, va haver-hi un comentari, que és el que vaig trobar més raonable, però que precisament no arregla la principal cosa que volen solucionar, que és que la gent camini i deixa el triangle, que van dir, hosti, les dues coses són bones. Fiques els triangles, fiques la llum, i millor que millor. Però bueno, ja estàs caminant a deixar els triangles, aleshores feia falta la llum. Veurem com evoluciona el tema.
Jo us dic que fins que això no estigui evolucionat, jo no tindré una balisa. Només pel fet, no per si és localitzable o no és localitzable, és pel fet de que ara mateix veig que és gastar-se uns diners per un producte que no està evolucionat, que fa dos anys enrere està igual que fa dos anys endavant. Que ara, a partir d'ara de l'1 de gener, es ficaran les piles, ja veureu com es ficaran les piles.
Sí, home, no els hi queda una altra.
No els hi queda una altra. Llavors, hi hauran més evolucions, hi hauran uns altres materials, hi hauran unes altres coses. Què costa una balissada aquesta? És d'entre 30 i 50 euros? Estem parlant d'això?
30 i pico estan ara.
Entre 30 i 50, depèn la marca.
Bueno, són diners.
Clar, és que són diners. Que són diners.
Home, si d'aquí dos anys han de dir que no serveix, perquè de fet les primeres balises no portaven el botó de localització. I
no anaven a més sim.
Han quedat obsoletes, havies de canviar-la. Abans de que sortissin ja has tingut una evolució en la que tenies que canviar la balisa. Llavors, potser sí que s'ha d'esperar una mica, però bueno, és un punt extra de seguretat. Les coses han d'evolucionar, les coses s'han de provar. Que ens han precipitat per tot el que hem dit? Potser sí, però siguem positius i mirem-ho bé.
Sí. Coses d'evolucions. Bé, en el sector d'automobilístic ja es pot fer totes les gestions burocràtiques a nivell de la seu electrònica. Bueno, la tramitació a principis del 2026 es farà només digital. Una cosa, un plus, o ha sigut potser un pas una miqueta feixuc per alguns usuaris encara que no ho sabran fer tot digitalment?
Bueno, estem com sempre, no? Les persones grans i tot això els hi poses un problema molt important, però jo crec que per tothom, exceptuant aquestes persones, tothom, jo crec que hem d'evolucionar la digitalització.
Sí.
Jo crec
que
és un bon punt.
En general és fantàstic.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que anem ben encarrilats. No crec que sigui un problema.
Sí, guardar també potser una finestreta, per dir-ho així, per la gent que no té aquesta facilitat i que li solventi, diguem, el taulell també la gestió.
Que es fa,
que és el que es fa. Bueno, per això, diguem, nosaltres al Principat tenim una certa, diguem, coherència i ben entesa de també les necessitats que té la ciutadania. O sigui que tot digital sabem que hi ha una bretxa també.
Sí.
Una cosa que no és una bretxa, però l'altre dia sortia l'informació, 3.700 desplaçaments diaris al Principat per gent que transfronterera. Bé, això indirectament també, els tallers del Principat, és un volum de clients també, perquè vinc a la feina, visc a fora, deixo el cotxe durant el dia, el recupero al vespre quan torno a casa també.
Sí.
Ara, això és tot una organització també a nivell de taller, perquè clar, tens el dia, per dir-ho així.
No, això ja està controlat tot en cites prèvies. O sigui, no crec que no hi hagi cap taller del país que no vagi amb una cita prèvia ja. Sí, ho tenim, jo crec que està bastant controlat, que en algun moment per les dates que som arribem a estar desbordats, s'ha de dir, perquè sempre hi ha imprevistos i per aquestes dates malauradament hi ha més imprevistos de lo que tindria que haver-hi, però jo crec que els tallers d'avui en dia tenen una organització plena.
Clar, plena. I la disponibilitat del recanvi també, segons l'intervenció que es té que fer, hi ha una previsió que es fa. Perquè clar, no pots dir, no, ara que ho tinc desmuntat no tinc la peça, com torna a casa, per dir-ho així.
Clar, el problema és que aquí és on està el mecànic o el taller avança, diguéssim, la situació del problema del vehicle. O sigui, intentar abans de tindre el vehicle ja tindre les peces in situ per poder fer aquesta feina durant el mateix dia o com a màxim dos dies. Hi ha vegades que fallem, no ens equivoquem, perquè a millor, clar, estàs demanant coses que a lo millor quan ve el vehicle, ostres, m'he descuidat o em falta aquesta peça perquè no ho he calculat bé, això també fallem.
O segons quin recanvi, segons l'evolució del vehicle i l'evolució tècnica que ha fet l'enginyer, hi ha dues peces possibles i no tens la bona.
Exacte.
Que acostuma a passar, de Murphy, que dius justament no tens la bona.
Sí. No, avui, per exemple, hem demanat unes peces i quan les hem demanat al proveïdor ens ha dit A o B. I clar, no ens ha quedat una altra opció que agafar la A i la B. perquè clar, tindràs aquest vehicle, a més una reparació important, tindràs aquest vehicle a l'elevador i tu necessites treure-ho. Després ja ens espavilarem com retornar la A o la B.
Però... Un gran clàssic que a mi em ve al cap és la pastilla de freno. Que, no sé per què, però a vegades en el mateix model, la mateixa motorització, pots tenir diverses variants.
Sí, sí, sí. No, no. A més, ara cada vegada menys, s'ha de dir. Cada vegada menys. Antigament sí que amb el mateix podies tindre diversos models. O sigui, depenent el diàmetre del disc, no? Podies tindre un tipus de pastilla o un altre tipus de pastilla. Avui en dia, amb el número de xassís, ho tenim bastant, bastant, bastant controlat.
Bueno, és una... Una cosa bona a saber, que si doncs, veniu a fer el manteniment, teniu en compte doncs, que hi ha uns requisits que necessita el taller també per fer la màxima previsió possible.
Sí, sí.
Parlant de previsió, bé, s'ha fet unes proves de peatonalització de la rotonda fins al carrer de la Creu Grossa, alguns diumenges, amb les complicacions indirectes de trànsit per la gent que no ho sabia, amb gran majoria, o turistes o d'aquí. Bé, són coses que la convivència sempre... Món del motor, vianant, són les dues persones que estan a dintre d'una línia de l'altra, però el criteri de tolerància no és el mateix a vegades.
No, i com portem una sobrecàrrega important, perquè realment s'ha complicat molt la circulació a totes hores a Andorra, és a dir, realment a Andorra pues, estem amb la problemàtica aquesta de que són molts, i això es nota sobretot a les carreteres. Els carrers, abans era a les hores més puntuals, a les vies més... Ara és a tota hora, a tot allò, que llavors estem potser una mica més irascibles i sí, crea una mica de conflicte. Però és per la sobrecàrrega general que tenim.
Del que dius em fa pensar una miqueta a un dibuix animat del Goofy de fa molts anys enrere, que es metamorfosa quan entra el cotxe de ser vianant a ser, diguem, quasi sí. Un ogre dintre el vehicle, no? Som així, no?
Que gran ego, jo crec que sí. Tots, perquè mira que jo intento ser molt... Però és veritat, quan portes una càrrega d'hores i sense voler, no està bé, però saltem fàcilment.
Bueno, sap, potser una experiència per a alguns caps de setmana, alguns dies puntuals, per tenir doncs, una part també més amable d'alguns carrers també per la parròquia d'Andorra.
Que sempre és fantàstic, això, Entre parèntesis s'ha de dir que això és fantàstic.
No, i si volem turisme...
No, no, i que és molt... Tot el que sigui millorar la qualitat de vida del ciutadà, no quan circula, sinó a la seva ciutat, pues sempre és bo.
Clar, nosaltres per al pla d'infraestructures tenim, diguem, un problema, a part de les muntanyes i l'orografia que tenim, Bonaventura Armengol i carrer Prat de la Creu, creuem Avinguda de Meritxell, pas de vianants... Aquí, doncs, a part que tu li tens un carinyo a Bonaventura Armengol per com està en Quitrà ara, que sembla una pista...
Hosti, si vols et dic una cosa de Quitrà. Que això, mira, el moment entremaliat que sempre tinc a cada vegada que ens trobem, aquest cop deixaré això, aviam si solventa o si sóc jo. No us heu donat compte de que tant les reixetes d'evacuació d'aigua com les tapes de les clavegueres, com tot això, estan enfonsadíssimes respecte al nivell de l'asfalt? Però a vegades quatre dits. Va passar... a l'Avinguda Tarragona davant de l'estadi, que era increïble, fins que ho van arreglar, però quan ho arreglen, al cap del temps, tornen a baixar, és a dir, és un tema de que no fiquem un al Quitrà com és bo, o és que Andorra és així, o què passa, per què s'enfonsen? No passa enlloc, a cap país més ho he vist, però passa molt, i a Bonaventura Armengol, precisament, a la cantonada esquerra, tocant el Gai d'Andorra, les reixetes d'evacuació d'aigua estan, sincerament, 12 centímetres enfonsades. I passa en molts carrers i la recta de l'estadi que la van arreglar s'han tornat a baixar. És a dir, aquí deixo anar el tema aquest del senyor encarregat de l'Alquitrà d'Andorra, que faci el favor de mirar el tema d'això, perquè algo hi ha que s'estova i baixen les tapes i baixa tot.
O per contestar-te, el que fa l'encofrat, on va doncs, el clavegaram...
O potser que... exacte, no és el quitrà, és l'encofrat.
O l'encofrat, o que es posin d'acord amb l'únic o allò mateix temps.
Convençut que qui ens està escoltant identifica aquest problema seguríssim, perquè és veritat que passa. S'enfonsen tots els catxarrets aquests, s'enfonsen tots.
Bueno, si algú ens escolta, que sap molt bé del tema i domina el tema, o està a govern i està en això, accepten trucades demà passat, i ja faré passar el missatge al Marc per dir, escolta, Marc, és per culpa d'això, 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 o d'aquest, aquest i aquest.
No, 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 volem solucions.
Volem solucions. Bueno, trobem causes i trobem solucions. Víctor Iruela, moltes gràcies per vingut avui.
A vosaltres.
Si no ens veiem, passa unes molt bones festes nadalenques.
Igualment.
I et dic fins al 2026 per a més tertúlies. Marta Zano, merci per haver vingut avui també.
Gràcies a tu, com sempre.
També passa molt bones festes nadalenques. Et dic molta benzina per a l'any que ve, també. I ens veiem el 2026.
Ens veiem.
Perdona, al mar molta electricitat.
Molta electricitat. Bueno, les dues coses. Es té que ser alternatiu, per dir-ho així, com la corrent.
Bones festes a tots.
Bones festes. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.